La política municipal té moltes visions i opinions. I aquí les debatem totes. Parlem-ne. Cada setmana analitzem tot el que passa a l'Ametlla de Mar de la mà dels portaveus i regidors del plenari municipal. Els dimecres a les 10 del matí, la política és la protagonista al Parlem-ne, a la Cala Ràdio. Què tal? Salutacions, benvinguts a l'Espai de Política de la Cala Ràdio, benvinguts al Parlem-ne. Temps avui per compartir aquest darrer programa de la temporada amb els regidors de Plataforma Calera, Joan Font i Gemma Margalef. Què tal, regidors? Com estan? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Un dimecres més, aquí a Sidus, en aquest espai polític, l'últim per vostès del curs, podríem dir, i a més també amb la sombra posada, com ja vam fer la setmana passada, amb aquest balanç dels dos anys de mandat, l'equador de la legislatura. Però abans, com sempre, aquesta filosofia de programa és saber què n'opina Plataforma Calera, evidentment cadascun dels grups municipals que passa pel Parlem-ne, de l'actualitat municipal, i si els sembla ens fixem doncs amb el darrer ple municipal que va tindre lloc doncs ara fa un parell de setmanes, un ple en el que doncs es va aprovar l'adjudicació provisional del bé d'aquest bar cafeteria del Bon Repòs, del xiringuito del bar del Bon Repòs, però sobretot entenem que el punt més important o més destacable dels que figuraven a l'ordre del dia era aquesta aprovació, diguem-ne, de sol·licitud del conveni amb la Diputació per demanar un ajut de 28.000 euros per l'adquisició d'una nova ambulància municipal de cara ja a aquest 2018, un dels temes que va ser recolzat a més per unanimitat per tot el ple municipal. Valorar, doncs, què en parlen, què n'expliquen des de Plataforma Calera d'aquests dos punts del ple.
Bé.
Bé. Sí que va haver dos punts, un sobretot com a més important que va ser demana la sol·licitud per una subvenció per comprar una nova ambulància d'uns 70.000 euros aproximadament, ja que l'ambulància que tenim té una vida d'uns 10 anys i l'any que ve aquesta vida s'acaba. Sí que se pot transformar, però tinc una mica d'angines, en un altre tipus de vehicle, però hauríem ja de començar a moure i és important, pues, si podem tindre accés a aquesta subvenció per part de la Diputació de Tarragona, perquè són 70.000 euros i ens faria un gran favor.
Són 70.000 euros els costos d'aquesta nova ambulància. Hem de dir que a l'abril del 2018 expira la llicència d'alguna manera perquè pugui funcionar l'actual ambulància municipal. El fet és que això és una normativa espanyola, a diferència d'altres normatives europees, i per tant això significa que a partir de l'abril de 2018 o hi ha una nova ambulància o evidentment doncs es podria seguir fent aquest...
Sí, aquest no depèn dels quilòmetres que fas, sinó que als 10 anys, la normativa espanyola, doncs, t'hi diuen que tens que tindré una altra ambulància, no? L'altra cosa és que de l'ambulància vella, diguem-ho així, se pot treure profit per fer doncs, un vehicle d'un BIR, un BIR 2, diguem-ho així, sempre li pot treure aquest profit i també els equipaments que s'hi tingui de dotar. A veure, ens hem d'agafar amb aquesta subvenció i, per tant, la que ens puguin donar i, evidentment, pues, tindré aquesta operativitat d'aquesta ambulància durant els 10 anys propers. No?
També vull dir una cosa, també és important tindre un segon vehicle, com per exemple aquest, que passaria a formar part d'un BIR, perquè en un moment donat l'ambulància tingués un fallo mecànic o no pugui sortir, sí que els operaris que tenim al SUM, uns grans professionals, vull dir, poguessin donar almenys socors. Sí que dalt d'un BIR tothom sap que no se pot traslladar un malalt, però sí que poden donar socors en un moment donat i en un problema com un atac de cor és fonamental, perquè el SEM no està fixat aquí a l'Ametlla de Mar i a la millor el SEM en aquell moment pues, està a l'Ampolla o a Tortosa o a Deltebre, ¿vale? Cal dir-ho perquè el SUM és municipal i fa una gran feina.
I ara fa 20 anys, enguany fa 20 anys, que és operatiu en aquest sentit, perquè el grup del Partit Popular que en aquell moment governava pues, la va fer operativa i inclús ja, ja tenien pressupostat els operaris de l'ambulància que hi funcionava. Independentment del vehicle, també hem de dir que un dels reptes que ara estem negociant en l'equip de govern, no, Gemma, és la situació laboral dels operaris que fan més hores del que els hi toca. I això
són 7 persones.
Hem obert un període de negociació per poder subsanar una reivindicació que ells tenien d'un excés d'hores que fan perquè estan les 24 hores funcionant. Per tant, la Gemma, per la Gemma està portant el pes d'aquesta negociació juntament amb mi perquè a veure si per l'any que ve pues, se pugui regularitzar que aquestes excés d'hores que són 700 hores que fan cada allò pugui estar subsanat. O sigui, a part de tindre un vehicle nou, també hi ha que vetllar per
la salut, per
el seu bon funcionament en tots els efectes de que no tinguin un estrès per fer un excés d'hores que tenen. I per nosaltres, pel nostre grup, l'Orsum és un...
Sí.
Vam tindre un sacrifici fa molts anys de dedicar diners amb això, però que ens sentim orgullosos de tindre uns bons professionals i un servei que fa per tothom. És indiscutible que ho fan per tothom.
De fet, el SUM va començar la seva etapa com a SUM l'any 2000, tot i que abans ja existia l'ambulància municipal a través del servei de Creu Roja. Per tant,
exactament,
molts dels professionals que encara avui treballen ja venien heretats d'aquesta ambulància municipal.
Per tant, personalment sé el que va costar i el gran sacrifici que vam fer econòmic, perquè això és dels pocs. Em sembla que no hi ha cap municipi que tingui una ambulància municipal les 24 hores del dia per satisfer les necessitats del nostre poble.
I cal dir que han salvat vides, eh?
Sí, sí.
Evidentment és el treball dels professionals sanitaris en el seu conjunt.
Sí, són grans professionals.
Hem de parlar també que en aquest ple, a banda d'aquestes dues aprovacions, hi va haver temps per donar compte de diversos indicadors econòmics, un dels quals donar les xifres del tancament econòmic, tot i que en aquest programa ja n'hem parlat o n'havíem parlat, perquè els serveis informatius de la Cala Ràdio se n'havien ja fet ressò del tancament en positiu el 2016 dels comptes de l'Ajuntament. Finalment, un resultat pressupostari de 796.000 euros, prop dels 800.000 euros, en comparació amb el dèficit de pràcticament un milió d'euros amb el qual l'Ajuntament va tancar l'any 2015. Per tant, inversió de les xifres, tant en resultat pressupostari com també amb el que respecta a l'estalvi net com el romanent de tresoreria. Això pel que fa al tancament econòmic, purament.
Bé, jo us puc dir... Hi ha una cosa que el ple, això ja us hi penso comunicar, perquè quan se n'han donat compte, si dic que fer una breu explicació, perquè hi ha gent que ens escolta i es mereix una explicació, almenys d'informació, perquè debat polític no n'hi ha, no? Però això dona compte i passem a l'altre punt, dona compte i passem a l'altre punt i dona compte a l'altre punt. Bé, jo això no, crec que es pot millorar, tens que donar compte breument de com ha anat l'exercici del 2016, com està el període de morositat, que també és on dona compte, com està el pla d'ajust, fer 5 cèntims, i això ho penso fer formalment que es doni pues, una breu explicació per la gent que ens escolta. De vull fer aquesta funció i, per tant, la liquidació del pressupost de 2016 pues, ha sigut positiva en línies generals respecte a la 2015, perquè tots els indicadors de solvència, liquidat i estabilitat i sostenibilitat financera s'han complet la majoria d'ells respecte al 2015. Per exemple, l'estalvi net és un indicador molt important. Això vol dir que de tot el pressupost de l'any 2016 ha hagut un estalvi net de 427.000 euros. També ha hagut un romanent de tesoreria per despeses generals positiu de 106.000 euros i, per tant, ha hagut una estabilitat pressupostària. Això què vol dir? Que s'han ahorrat 795.000 euros del que s'havia pressupostat, perquè teníem un romanent de tesoreria negatiu, que això ha fet que haguessin que subsanar-ho. No? Uh-huh. Per tant, els números són positius en línies generals. Tenim dos indicadors de solvència no positius, que això ja és el cinquè any consecutiu que ho tenim, que és el deute viu. El deute viu està sobre els 16 milions d'euros, perquè ens entenguéssim, és el deute financer que devem als bancs. Aquí el 2012 se va fer un crèdit a través del pagament a proveïdors del decret Rajoy, famós decret Rajoy, que es va demanar doncs, entre dos o tres que van haver 12 milions d'euros, i això evidentment fa que se'ns hagi disparat en negatiu aquesta xifra del deute viu. Estan en 134,69%, és a dir, 24 punts per damunt de lo que estableix la llei, que són 110. Per tant, tenim un retorn total negatiu. Que això serà difícil de solventar, aunque se va aprovar fa poc un pla de sanejament financer del 2017 al 2021, que la meva companya és la que va estar al ple, i en el qual, sort, d'estos 3 anys, 17, 18 i 19, com que ens va sortir el romanent de tresoreria negatiu del 2015, ens podem acollir en que 3 anys no pagarem capital per amortitzar. I això ens donarà una miqueta d'oxigen per a poder anar, però el problema continua estant, perquè tenim, i en parlarem més endavant, tindrem que pagar també sentències fermes, que això se tindrà que posar a inversions, i això serà difícil complir aquest pla de sanejament financer durant aquests 5 anys. I en comentarem després, perquè aquí també hem de parlar de xifres que es tindran que pagar i que ara no estan comptabilitzats dins del pressupost, però sí que són sentències fermes que es tindran que fer front.
Després li preguntarem per xifres, perquè, com bé saben, a la segona part del programa el que farem serà fer una mica de balanç d'aquests 2 anys de mandat i parlarem de la xifra que vostès van posar al programa electoral
sí.
i que va augmentar. Després la comentarem.
Si em perdones, me deixava un punt que també és el període mitjà de pagament a proveïdors. Això, perquè la gent ens entengui, des de que entra una factura hi ha un procés, tenim 30 dies per a poder-la pagar. Aquí ara estem sobre el primer trimestre d'enguany, estem sobre els 5.900.000 euros, però hi ha que dir que això s'ha millorat moltíssim, surt de promig 322 dies de promig, molt per damunt dels 60 dies que tindria que ser, de l'objectiu que tindria que ser, però també hem de tenir en compte que devem 4 milions, més de 4 milions d'euros a la companyia Qualia de facturació. I això fa que es dispari. Però el que és el dia a dia, els proveïdors s'ha baixat moltíssim, jo diria que inclús per sota dels 100 dies extraent aquests factors que són un element molt, molt, molt complicat de poder fer front amb aquestes factures que de, i, per tant, s'hi tindrà que negociar amb la companyia Qualia per poder reduir aquest deute que tenim de facturació. No?
Clar, això al final és una mitjana i, per tant, una factura no es paga, però porta molt temps sense pagar-se.
5.900.000 euros, 4 milions ja són només de l'empresa Qualia.
No es va parlar al darrer ple, perquè ja es va tractar, diguem-ne, en el ple ordinari del mes de maig, però sí que, hem de celebrar, entenem, doncs, que finalment el POUM tiri endavant, almenys doncs, en el sentit doncs, que la Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre ja ha fet també l'aprovació del TEC Refós i esperem doncs, que en breu surti publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d'alguna manera, perquè ja és el primer punt, el punt de partida per normalitzar l'urbanisme local. Però entenem que, evidentment, aquí hi ha una part complicada, una part més complicada, que és solucionar aquests 3 sectors litigiosos, que també el ple va acordar doncs, deixar fora d'ordenament, almenys temporalment, per poder trobar una solució en els conflictes. Parlem del Bon Repòs, parlem de Port Olivet i parlem del sector artilleria. Què proposen des de Plataforma Calera?
Nosaltres, d'aquests 3 sectors que ens has dit tu, que han quedat per separat, perquè tenen un tractament especial i molt personalitzat, a veure, nosaltres vam tindre, em van invitar a la reunió que van tindre en l'OSAREP, en representació de la part majoritària de Port Olivet. Si la gent que ens entengui, el OSAREP és una entitat pública que va crear el govern espanyol de tots els tòxics que havien de tots els bancs d'immobiliaris i, per tant, Sareb se va quedar aquesta part de Port Olivet.
Per dir-ho d'alguna manera, col·loquialment, allò que la gent coneix com el banc dolent.
El banc dolent, sí. Banc dolent. Llavors, a veure, este per mi, en certa manera, no revesteix una gran gravetat. El que passa que aquí s'ha de fer un pagament a part, que és el projecte d'urbanització que es va fer al seu temps, que es va executar el 92%, i hi ha una sentència ferma que tenim que pagar a Port Olivet 2000, l'altra empresa petita de tot el que és el Port Olivet com a pla urbanístic, una sentència ferma de 534.000 euros més interessos. Això, un dia o altre, s'ha de pagar. Jo, les negociacions amb el representant de Port Olivet 2000, jo no hi era. Però sí que vaig estar en aquesta reunió amb el Sareb i bueno, el Sareb va dir què penseu fer. Nosaltres vam dir pues, bueno, la intenció de l'Ajuntament és que allò pues, sigui tot descalificat, però clar, aquí hi ha d'haver diners pel mig, perquè tenien uns drets adquirits. No serà una expropiació, possiblement, serà el que es diu una indemnització. Si volem que allò estigui net. Hi ha una altra opció, la menys desitjable, que si no tinc que pagar una indemnització, almenys a la part final, tirant cap a terra, pogués fer un resort hoteler. Això seria una altra opció, com a segona opció, perquè l'Ajuntament no pogués desembolsar una indemnització bastant important. Lo de Portolivet ja està dit, d'esta reunió, simplement va ser un primer contacte. Després està el del sector artilleria, que és a Santa Torrent del Pi, perquè la gent ens entengui. Allí n'hi havia 46 habitatges, també va quedar com a zona no urbanitzable. I també pues, aquí pues, bueno, l'Ajuntament té uns terrenys que podien fer una compensació, i així se'ls va dir de que també tampoc volíem que allò estigués urbanitzat i que teníem a tres cales en diferents sectors teníem terrenys públics i podíem arribar a una negociació. I entre el que és més pelut, més complicat, és el sector de Bon Repòs. És el Bon Repòs. Jo tinc a dir una cosa, vull dir que la gent sàpiga que avui en dia, degut a la sentència que va haver fa poc, el mes de maig de l'any passat, de que l'acord que havia entre, el conveni que havia entre la família Vila i l'Ajuntament està zero. És a dir, com que este canvi dels habitatges a Marina Sant Jordi com a equipament es va quedar anul·lat pel Tribunal Suprem i, per tant, aquell conveni ha quedat, des del punt de vista jurídic, nul. Mm-hmm. Per tant, estem parlant, des del punt de vista jurídic, que tot el que és el sector públic que es va urbanitzar pues, fa un any i mig, allò és dels senyors Vila, així de clar. O sigui, s'han gastat diners públics en una part privada. I ara, avui en dia, jurídicament és privada, així de clar. Sí. És privada. És a dir, estem ocupant una cosa privada. I això és el punt de partida d'ara, d'avui. Van parlar amb els seus representants, al meu entendre, se van fer ressò del problema que té l'Ajuntament, evidentment, perquè busquen una solució. Ara, de moment, se mantindrien els 100 habitatges que anava al conveni, els 590.000 euros que es van pagar encara no tenim cap justificació de com se van poder pagar 590.000 euros per tindre 4 anys tancat. Si això ho dividim per 4, nosaltres creiem que això va ser una barbaritat. I els assessors urbanístics que tenim també consideren que un hotel d'aquestes característiques, els beneficis nets per repartit 590.000 euros per 4 anys, això no s'ho creu ningú. Per tant, se'ls va pagar moltíssims diners a canvi de no res. Llavors entrem en una negociació complicada. I hem vist que l'equip de govern, junt amb nosaltres, és el que ens portarà més mals de caps, perquè les valoracions econòmiques d'allí són milionàries. Llavors, tenim que fer una oferta. Si volem que tot allò sigui sense els habitatges que s'havien programats, doncs tindrem que compensar dels habitatges que anaven a un altre lloc. I pel que vaig veure, aquesta gent pues, va pels diners, així de clar. Va pels diners, tenen que ser molt hàbils, tenim bons assessors urbanístics, i puc dir a un que el vaig conèixer jo personalment quan jo era alcalde, que va ser delegat territorial d'Urbanisme de Tarragona i després va ser director general d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, Joan Llort, és una persona que en sap moltíssim, té molta experiència i estem en bones mans per assessorar-nos molt amb aquests tres punts vitals, perquè per això es van fer a part, no?
Perquè a més el tema del Bon Repòs té més complexitat perquè aquest parc es va finançar també en part amb diners provenients de fons europeus.
Públics,
per tant...
públics. Uh-huh. Públics. Jo la inversió que ha hagut allí sobrepassa els 800.000 euros, així de clar. I estem parlant no del sector que havia abans que ja estava fet de l'any 92, sinó estem parlant, si faig una miqueta de memòria i de visualització d'on estava lo tancat que havia abans, doncs tot això s'ha destancat i un sector petit que queda de l'hotel i 50 i 100 habitatges que tenia que fer, tot això estem parlant d'uns 4.500 metres quadrats de sòl públic. Ara, avui en dia, ho torno a repetir, perquè a alguns li costa dir-ho, però avui en dia això és privat. I això requereix una negociació molt, 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 molt complicada i difícil. I també hem de dir que ells, no, en principi, vaig veure que no volen treure profit d'això, no volen treure profit, sinó d'arribar a un bon acord, i amb això estem, no? I això hem d'anar tots a una perquè la indemnització sigui la menor possible i que tot el poble pues, guanyi i ells també no perdin. Però que ja van ser favorits amb aquell conveni dels 590.000 euros, ja els vaig dir que van sortir molt afavorits quan no estava mai justificat que el tancament de 4 anys d'un hotel de segona categoria donés uns resultats positius nets de 590.000 euros en 4 anys. Quan els assessors urbanístics van sentir això, diu, escolta, de quin hotel m'esteu parlant? De primera línia de la Costa Brava o d'on, no? Vull dir que això va ser un mal conveni en tots els efectes i al final se paga.
Més aviat diria que era un regal de Convergència.
Un regal, no, escolta, un mal conveni, ho han dit sempre.
Perquè
un mal conveni,
l'hotel, tothom sabem quin hotel
un
era.
Un mal conveni i després, tot el que jo he sentit dir, pulmó verd, sabem, pulmó verd.
I part públic.
Quan se van trencar els murs, la més de la meitat dels pins estaven morts, així de clar.
I els pocs que quedaven
però, bueno,
vius...
Era un objectiu, per ser objectiu, avui en dia, que sàpiga la gent que avui en dia allò estem ocupant una zona pública privada, així de clar. I per tant partim de zero. De zero. I això serà difícil i complicat negociar amb els propietaris i que surti guanyadors tothom. Mm.
Fixem-nos una mica en els temes turístics. Aquest passat cap de setmana la Cala va viure la Festa de la Mar, on bé, van vindre embarcacions de vela tradicional, on s'hi va celebrar la Festa dels Fideus Rossejats, el Dia dels Fideus Rossejats, amb les jornades gastronòmiques. Una mica també preguntar-los com veuen, com han vist aquest passat cap de setmana aquesta celebració, tenint en compte que justament dilluns passat, i a més ho explicàvem aquí els serveis informatius d'aquesta casa des de ja fons quants dies, doncs l'Ametlla torna a ser el municipi de les Terres de l'Ebre que més taxa turística ha recaptat l'any passat, 141.000 euros, més del doble que el seu segon, que és Sant Carles de la Ràpita. Per tant, això també situa el municipi com un dels referents en el turisme al territori. Entenc que doncs, tot aquest enfocament turístic en general també voldran fer una mica de balanç.
Sí, des d'aquí volem felicitar, com no, a l'àrea de turisme per la gran feina que estan fent. És el segon any que som líders a les Terres de l'Ebre en la taxa turística. De l'any passat, me sembla que eren uns 140.000 euros que es van recaudar i aquest any han sigut, bueno, 147.000, un 5% més, que són bastant. Des de luego, tot el que està fent des de l'àrea de turisme, com la Tapa Roja, va ser un gran èxit. Suposo que també influenciat pel pont i el magnífic temps que hem tingut, com aquest cap de setmana també, el que és l'Amfideuat, també tot un èxit, molta calor, molta gent. En la Vella Llatina va ser un espectacle, el port era meravellós. Vaja, jo em vaig donar una volta i vaig quedar fascinada de les embarcacions, de veure totes les barquetes per lo que és la línia navegant. I jo crec que des de turisme s'està fent una gran feina, molta feina, perquè tornem a revalidar les 6 banderes blaves, després hem tingut un galardó, me sembla, que és el segell de Global Green Destination, també, que l'han tingut la cofradia, turisme, dos establiments, Mel Sanchos, no?
Són els que estan adherits a la marca Terres de l'Ebre Reserva Biosfera.
Sí, i també el restaurant El Molí, el meu amic Josep. Suposo que si seguim així, la propera diada que serà la Rossejat, suposo que superéssim l'any passat. Creiem que l'any passat va ser un desencert fer-ho un dissabte a la tarda. Des d'aquí voldríem ja dir que si es pogués fer un diumenge, perquè jo crec que el diumenge porta molta més gent, el dia és més llarg i la tarda, i més a l'octubre, la tarda s'escurça. El que és en hores de sol.
Bé, només volia dir una cosa, vull dir que afegint el que...
I afegint ja tancant aquest bloc d'actualitat.
Sí, sí, sí. Bueno, que el segon poble turístic a nivell de taxa turística és Sant Carles de la Ràpita i estem, nosaltres, recaudem un 50% més. És a dir, la Ràpita, una senyora Ràpita, ells han recaudat uns 77.000 euros i nosaltres el doble. I l'altra cosa és que la taxa turística també ha augmentat un 100%, ha passat de 0,45 enguany.
Això en els habitatges d'ús turístic, però estem parlant de xalets i apartaments.
Ja 90. I per tant, m'agafo només en les paraules del gerent de turisme, Damià Lleó, que diu que som líders destacats en turisme a l'Ebre. Vull dir, això no ho diu un polític, sinó ho diu
un
gerent.
Que tot i això, vull recalcar que hi ha molt de lloguer il·legal.
Sí, també.
I hi ha hagut sustos en gent que s'està publicitant i que... cuidado, vull dir, fem les coses bé, fem les coses legals. Perquè no costa res.
Bé, realment aquí al municipi recaptar aquestes xifres també posa de manifest que s'ha fet una bona campanya per l'àrea de turisme a l'hora de censar tots aquests habitatges d'ús turístic, que al final també, evidentment, hi ha uns equipaments hotelers que també tenen molta part no, de responsabilitat, però sí que és cert que totes aquestes taxes turístiques en xalets estades d'una setmana diverses persones, evidentment, això és el que fa també engrandir d'alguna manera els resultats de l'any passat de la taxa turística.
I també volia destacar, també a part de la Festa de la Mar, també ha sigut un èxit per a mi important, sobretot el de l'exposició que es va fer el dia 4, que vaig estar present, durant tot estiu. Crec que allò està adaptat a el que és el Centre d'Interpretació de la Pesca. Crec que és un encert fer-ho allí durant tot el mes estival. Crec que és un èxit. I felicitar a l'equip això ho ha fet el patronat el conseller de Cultura, i per tant felicitar-lo públicament perquè amb tot el seu equip, perquè han tingut una feina important, no solament amb aquesta exposició, sinó també en la trobada de les embarcacions de vela, que em sembla, si no recordo malament, ha hagut 60 embarcacions.
50 i escaig.
Sí, 60, però del País Basc, del País Valencià, surt de França, i per tant ha sigut un referent del litoral català, i organitzar això no és fàcil, no és gens fàcil. Per tant, la nostra felicitació en actes com aquest tipus, perquè s'ho mereixen, perquè hi ha molta dedicació i molt de temps a fer-ho perquè surti bé, no?
Regidors, estem a l'equador del programa, l'hem superat, i per tant el que volem fer, de la mateixa manera que la setmana passada, és fer una mica de balanç d'aquests dos anys de mandat, equador de la legislatura, i volem comentar què és el que vostès portaven al programa electoral, tot i que no formen part de l'equip de govern, sí que són una peça important en aquest sentit, perquè garanteixen d'alguna manera, podem dir, l'estabilitat en aquells punts importants. Ja hem parlat moltes vegades que sí que proposen, i de fet en aquest programa avui ja han dit que traslladaran al govern algunes propostes perquè tinguin en compte, i per tant també és feina de l'oposició, entenem, presentar mocions o aportar idees per al bon funcionament del municipi, perquè al final no és només la crítica, sinó també acció de suport al govern municipal. I evidentment, d'alguna manera, la majoria de programes electorals hi havia una xifra. Hi havia una xifra, més gran o més petita, però hi havia una xifra. I vostès la van quantificar en 37 milions d'euros. Parlem del deute.
I en cèntims,
Sí, i amb 74 cèntims per darrere, una xifra una mica més llarga, 34 milions, 65.215,74 euros. Per ser exactes, el que figura aquí, però això de les xifres en ràdio després es despinta. Vostès deien 37 milions d'euros. L'equip de govern, al mes d'agost, surt amb una xifra pròxima als 50 milions d'euros. Per tant, 10-12 milions d'euros més. Entenc que i vostès van donar conformitat també a aquestes xifres, a més en la reunió informativa que va fer el mes de novembre del primer any de mandat, el 2015, de l'equip de govern. Entenc que de les xifres que presentaven a les que han acabat sent, alguna cosa ha degut canviar d'alguna manera, i entenc que no només vostès, sinó la resta de formacions, sospitaven de que podien ser més dels 37 que vostès parlaven?
Sí, sí, evidentment. Jo, bueno, el nostre grup va ser molt curós. Quan tu presentes unes xifres en cèntims, no més de 30, com diuen altres, no? I altres no posaven res. Hi havia un grup que no posava absolutament res.
Deute econòmic, zero.
Zero.
No en devien
tenir. Ja no posava res, absolutament res. No vull nombrar-ho, però tothom ho sap que aquí a qui em refereixo, no? Nosaltres vam posar 37.065.215,74 euros. Tot això que vam posar, que era de la cara de gestió i l'Ajuntament, tot això era documentat de l'equip de govern en aquell moment. O sigui, és a dir, nosaltres vam posar aquesta xifra perquè estava tot documentat. Per tant, que sabíem que podia pujar més, evidentment, perquè tot no ens ho van donar.
Sí, perquè hi havia papers que
no
es donaven.
Tot el que se'ns va donar aquí estava comptabilitzat. Què vam dir? Això és el que nosaltres posarem perquè és el que tenim documentat. A l'entrar, evidentment, pues, aquí sabien que havien sentències fermes urbanístiques, però no les van voler posar, perquè per prudència, i aquí, doncs,
perquè ho sabíem, perquè se'ns havia dit, però
se'ns havia, però per exemple, el de Port Olivet, dels 563.000 euros més els interessos, això ja ho sabíem, perquè era una sentència ferma de feia temps, i a més ens ho van fer arribar, també sabíem que la conveni que havia en promocions que l'ha fet del tema del Castell de Sant Jordi, també era una sentència que després se va fer pública, de 755.000 euros que es va fer pública fa no menys d'un any. També el canvi de... Hi havia una obra que era un pont del projecte de parcel·les del projecte de segona de la segona fase de Tres Cales, que era un pont que s'havia de fer i ho tenia que fer a Nida. La Nida és una sucursal del BBVA, que se dedica a la part immobiliària. Esta entitat, Anida, va donar 2.200.000 euros perquè es fes el pont. I resulta que quan van entrar l'equip de govern, aquests 2.200.000 euros, la Casa de Socios havia gastat per pagar factures, però no havia anat destinat. Per tant, això també va ser una sorpresa que ningú s'ho esperava, perquè no podíem saber que Anida havia donat aquests 2.200.000 euros i que s'havien desviat.
Després, la de 541.000 euros de lo de la municipalització de les aigües de Tres Cales.
Sí, l'aigua de Tres Cales també havia fet un acord que a Qualia tenia que donar-li 90.000 euros a la societat de Tres Cales. Resulta que això va dir que en anai per dues vegades i li devem a l'entitat de Tres Cales més de 550.000 euros. El segon projecte de la residència, que l'empresa era Idea. Hi havia un segon projecte que ells tenien que executar la residència. De sobte, van anul·lar aquesta adjudicació i resulta que també en aquesta època estival van vindre aquí a demanar els 457.000 euros més interessos. Després, és a dir, va haver una sèrie, a Qualia, aquesta facturació que teníem de 4.100.000 euros, nosaltres sabíem que havia una facturació però no determinada, que es devia total, que totes aquestes xifres que estic dient i aquests temes en concret que hem estat parlant, nosaltres per prudència no vam posar-ho perquè algunes coses no les sabíem i algunes coses que unes sentències fermes, jo els vaig dir als meus companys, no ho poséssim perquè hem de ser prudents sabent que això pugui estar consolidat i que hi hagi un reclam. I per tant, quan ja se'ns va dir a nosaltres, l'equip de govern, de portar uns mesos i que això pujava 47 milions i escaig, quasi 50 milions d'euros, nosaltres vam veure que sí. I a més, ja inclús ja en el pressupost del 2016, com és el deute de la residència, perquè la residència en un principi se tenia que pagar a 10 anys. Eren 8 milions i escaig. Tancada i tot, hi havia quotes que no s'havien pagat. Devíem 2 milions 100.000 euros de quotes impagades. Ara la residència, tal com està ara, la van refinanciar perquè era impossible pagar-ho a 10 anys. A 20 anys ha passat de 8 milions i mig a 11 milions més els interessos. I està reconegut aquest deute. Sabeu que l'anterior equip de govern ho tenia en un calaix, en la cala gestió, i així les coses ens han anat. No? És a dir, que vist el que nosaltres vam treballar al posar el programa electoral dels 37 milions, més les novetats i algunes coses que no vam poder posar per prudència, doncs veiem que els números surten dels 45-47 milions d'euros, que és el que realment s'ha pagat, i a més reconegut.
Uns números que entenc que han fet modificar una mica potser el full de ruta que portaven els socis de govern, Esquerra Republicana i Compromís per la Cala. Dedueixo que, doncs, evidentment, tots els grups ja sabien que es trobaríem en una situació econòmica complicada. El cert és que això doncs, era més del que, com, almenys de forma clara, posava aquests 37 milions amb números entremig. Com puntuen, com valoren, posant nota, no sé si amb número o ara amb lletres, com faran ara les notes de final de curs als centres educatius a l'escola, com puntuarien o valorarien la feina d'aquests dos anys de mandat de l'equip de govern?
Mira, jo et vaig dir,
I li dic també perquè Plataforma Agrària justament va ser el partit que amb la fórmula d'un dels regidors votant a la candidatura de Jordi Gasani va fer permetre que Esquerra Republicana i Compromís per la Cala governessin al municipi.
Recordem com ho va ser, no? Ells dos van ser els dos grups que van arribar a un acord de govern, però legalment tenien majoria absoluta o la llista més votada governava, no? I nosaltres vam fer una reunió, diverses reunions, i vam decidir que el poble vam fer una lectura que havia de un canvi de govern.
Bueno, vam decidir entre tots els de la plataforma Calera...
No Joan Font,
tots, se va decidir, se va sortir a votació i va guanyar una majoria dient que la poble de la Cala necessitava un canvi. I la realitat està en els 47 milions.
Sí, sí, i sabíem que la cosa estava... I més, l'equip que va traure més vots ni va nombrar res del tema econòmic financer, res, i això no us va...
Ni cap auditoria.
Cap auditoria ni res. A més, nosaltres auditoria, que alguna vegada sempre ha nombrat, després ja no, Nosaltres l'auditoria que vam fer era de la Cala Gestió només, eh?
Auditarem els comptes de la Cala Gestió, sí, i analitzarem amb rigor la seva viabilitat
econòmica. Som els únics que vam dir que no l'Ajuntament.
La Cala Gestió.
Som els únics que vam dir la Cala Gestió, perquè allà estava la matriu de tot el follon, no?
Ho acabo de llegir, perquè està aquí davant.
Aquí està el programa i nosaltres som els únics que vam dir que auditaríem en tot el procediment que es tenia que fer de la Cala Gestió i som els únics que ens vam mullar.
Bé, així s'ha fet, també, eh?
S'ha fet, perquè ens ha donat la raó, és així. Nosaltres no teníem que auditar l'Ajuntament, que l'Ajuntament i els nostres comptes estaven ben clars quins eren, no? Hi havia moltes coses que no estaven reconegudes, que això ho sabíem nosaltres, que no estaven reconegudes. Ho sabíem, perquè vam estar a l'oposició també constructiva quan governava Convergència i Unió, constructiva. Llavors, evidentment, va quedar palès de que els que vam filar més prim en aquest sentit vam ser nosaltres, eh? I no és per dir-ho. I, desgraciadament, doncs vam fer aquest prestament d'un vot perquè poguessin governar els dos. Nosaltres hem fet el nostre compromís va ser fer una oposició constructiva, donar estabilitat al govern, i això implica que el govern, en altres, en coses importants, ens cridi i que ens demani l'opinió, i fins ara s'ha fet. Inclús jo estava convalescent de la malaltia que encara estic patint, però que ha anat prou bé, doncs hem vingut a casa a consultar coses importants i, per tant, és de dret de que nosaltres siguéssim consultats i valorats tal com hem de ser, perquè és el pal de paller d'aquest equip de govern. Hi ha altres coses del dia a dia que potser podem estar discrepants, eh? També vam tenir una oferta d'entrar al govern, se va deixar en bypass a principis del 2016, perquè va sortir la malaltia meva i, per tant, l'equip de govern van dir que les negociacions per entrar a l'equip de govern en un full que vam redactar nosaltres de compromisos quedava en suspens, perquè jo, la meva persona amb un càncer davant, era difícil i complicat pels nostres companys entrar en un govern complicat de tindre un deute descomunal com tenim i també, com se va demostrar més tard, un POM anul·lat totalment, no? O sigui, les dues coses, els pals de paller d'un ajuntament, que és la comptabilitat, la finançació, la economia i l'urbanisme, que és el pal de paller d'un ajuntament, fotuts. Per tant, la valoració que fem, s'ha fet el que s'ha pogut, i el que hem demanat sempre a l'equip de govern és que les coses es facin amb molta prudència, amb molta calma i sense córrer. I a poc a poc anant solventant els problemes. I això no ho farà aquest equip de govern en els dos anys que ho queden, que ho estan, per a nosaltres ho estan fent relativament bé en el que tenim que fer, no? Sinó que això és per 10 anys, per davant. D'aquí dos anys hi ha eleccions. Si entra un equip de govern que no siguis una línia que estigui a seguir, tota la feina feta està ara, no servirà de res. Per tant, requereix un sentit de responsabilitat molt gran.
Parlem breument de Plataforma Clara, perquè també en aquests dos anys de mandat vostès han patit canvis, des de la seva baixa temporal per malaltia, agafant el relleu doncs, de portaveu d'alguna manera provisional Marta Font, la baixa de Marta Font definitiva com a regidora i, per tant, l'entrada de Gemma Margalef en aquesta cadira del ple municipal, la tornada de vostè també a l'activitat política, i això ens alegrem doncs, que sigui així. També han tingut canvis, i parlava de l'entrada al govern, en aquest, ja entenc, normalització també del seu grup municipal, es tornarà a posar damunt de la taula per la seva part, o han tingut ja alguna proposta per part del govern de formalitzar un acord?
Nosaltres vam comunicar al grup que mentre jo estava convalescent, ja no tinc, no, jo l'alta no la tinc donada, per tant, quan tinc donada l'alta de dir Joan ja està al 100% bé i tinc que fer controls, després n'hi parlarem. A més, està la Gemma i hi ha un grup de 15 persones que tinc que tornar a decidir si a més, hauria de canviar algunes coses, perquè la Gemma està més capacitada en portar unes que la Marta, que tenia que portar unes altres, no? Això ja en parlarem. Per tant, l'important, nosaltres estem fent la nostra responsabilitat, l'estem complint, que és donar suport i també tindre veu i vot en els temes importants, que és urbanisme i la capacitat econòmica que té l'Ajuntament, i també doncs, podem discrepar en algunes coses més puntuals del dia a dia, que per cert, la Gemma, amb això, jo crec que l'equip de govern, ja us ho vaig dir quan ella va prendre posició, l'equip de govern guanyarà moltíssim, si se l'escolta bé, de coses que a vegades, com governem, no ens donem compte i estan passant i si tenen que es donar una solució, no? I amb això, crec que en el tarannà de la Gemma, l'equip de govern, si s'escolta bé a la Gemma, escoltar, com a mínim escoltar, tots sortirem guanyant en aquest sentit.
Senyors, fem un repàs sobre les propostes que vostès posaven al programa electoral, tot i que, com hem comentat, vostès no estan dins del govern ara per ara, sí que han dit que el govern els escolta i, per tant, això Doncs bé, creiem que és important destacar alguns dels punts que vostès parlaven, sobretot en l'àmbit de la transparència i la participació ciutadana, que era una paraula, participació ciutadana, que es va posar molt en els programes electorals, i vostès, de fet, plantejaven la creació d'un reglament de participació ciutadana amb consells ciutadans, etcètera, etcètera. I un dels punts que plantejaven, i ho lligo perquè comentem tot aquest bloc, era fer una consulta per decidir què s'ha de fer dalt de l'aparcament Escoles Velles, perquè cada partit portava la seva proposta, i perquè, doncs bé, evidentment la situació econòmica és la que és, i això és una realitat, però aquell projecte de centre cívic sembla que està molt lluny de que pugui ser realitat, almenys tal com es configura ara la situació econòmica de l'Ajuntament. Què en pensen d'aquest capítol?
En la negociació que vam tindre per formar govern, el grup de Plataforma Calera va posar damunt de la taula la creació d'una regidoria nova, que era participació ciutadana i transparència. Per tant, aquesta regidoria, si s'hagués complit i no hagués passat la malaltia, torno a repetir, aquesta regidoria de transparència i participació ciutadana ho hagués portat Joan Font. L'hagués portat Joan Font perquè tenim una llei de transparència que estic anant desenvolupant. Respecte al que m'estàs dient tu, evidentment, si nosaltres volem desenvolupar amb una cartera de transparència i participació ciutadana, va ser coherent i dir, escolta, què farem aquí dalt al pàrquing, al solar del pàrquing? Pues farem una consulta popular a veure què és el que es pot posar sempre, i llijo, sempre, de la disponibilitat econòmica que nosaltres poguéssim tindre. Altres vam dir que farien una plaça pública, en fi, el que sigui, no? Uh-huh. Per tant, nosaltres vam ser molt prudents, és a dir, primer hem de decidir el que estigui a fer. El que sí que tinguem que dir en un futur, d'aquí dos anys que queden, és prendre una decisió, què és el que fem aquí. Què és el que fem aquí? Pot ser una moneda de canvi d'una permuta pel tema de Pont Repòs, poso així com un interrogant, pot ser un pàrquing provisional per aprofitar les columnes que hi ha, que sigui per donar un ombra als cotxes que es puguin posar d'una forma provisional i transitòria. No sé, és un tema que nosaltres ho tenim damunt de la taula en dos anys que queden per donar-li una sortida i no està com està ara, que fa pena. Vull dir que pot ser una sortida provisional, transitòria, i que està enmig del poble, i això dona una mala imatge. Vull dir, que com plou aquí, es queda, que això sempre seria una piscina municipal. Sí. Per tant, som conscients d'això i hem de buscar una solució parcial, almenys parcial.
Plantejaven un pla de dinamització del comerç local consensuat amb el sector. Un sector que, en plens municipals, des del govern s'havia apuntat de que s'havia convocat als comerciants per reunions, i que la veritat és que no hi havia massa interès per part dels empresaris en assistir a aquestes reunions. Veu de traspassada en plenaris municipals, i em sembla que també en alguna entrevista ja fa un temps. Es pot tirar endavant un pla així, si vostès ho proposen, també entenc que el govern, sense que hi hagi una unitat per part de tots els agents implicats?
Escolta, tot té una coherència. El pla de participació ciutadana és això. Consell assessor, consell econòmic, consell per a fer un pla estratègic del comerç local, tot això vindria a desenvolupar el que he dit abans, una norma de participació ciutadana com a regidoria, i per tant, hauria que unir esforços, això ho saben, l'equip de govern ho sap que això s'ha de fer. El que no pot ser és que no estiguéssim, diguéssim, en contacte, almenys se comença, una semarquia no funciona, però se comença en uns comerciants, un punt de partida, buscar una solució, però hi ha d'haver un consell assessor i hi ha d'haver una participació del sector comercial, industrial, etc., per a crear un pla estratègic que tenim que fer, que això seria una eina important. Sempre, he dit abans, amb aquest programa de crear una llei o una regidoria de participació ciutadana, i també, per què no, als plens, sempre que hi hagi un número de gent que aboni, pues, poder aportar unes propostes de govern, inclús fer uns pecs i preguntes, però això hauria d'estar planificat dintre d'un reglament orgànic municipal a través d'una regidoria de participació. Tot això ja estava establert, si haguéssim entrat al govern. I aquesta llei de transparència, que està aprovada des de fa dos anys, s'ha millorat una mica, però falta molt a desenvolupar. Moltíssim falta. I això és un tema que queda pendent per fer, i que nosaltres ja ho hem dit més d'una vegada, que això s'ha de anar millorant. I hi ha d'haver una regidoria amb això. El que passa és que són 6 persones. Són 6 persones i això és complicat.
I també hi ha molta feina al darrere.
I molta feina al davant, és complicat, no ho dic que no.
Estem repassant alguns dels punts que vostès plantejaven, entenc com a més destacats, i per tant aquí podem valorar si s'està treballant o no s'està treballant. De la residència em sembla que tothom ni parlava i per tant tampoc no cal ara avançar-ho perquè anem seguint també l'actualitat, però sí que parlàvem d'una qüestió que van explicar també als plens municipals, de destinar una part del pressupost municipal per a despeses bàsiques de famílies en risc d'exclusió social. Parlàvem 60.000 euros del pressupost general, entenc que era un tant per cent petit realment dels comptes anuals. Previ, evidentment, doncs, informes dels serveis socials. Van agafar la proposta, entenc, d'aquests llocs de treball per a persones doncs, amb llarga durada d'atur. De fet, s'han creat borses de treball per a la brigada municipal i per a neteja, tal com marca la llei de contractació pública. Per tant, s'està guiant sobre aquesta base. S'ha fet cas en aquesta altra proposta?
Sí, sí. Hi ha gent que estava en situació d'atur de feia 2 anys o més, que els caps de setmana treballen. Sé que és poc, però treballen. I allí han demostrat gent que si treballes te poden renovar i si no treballes o no fas, doncs, perden una oportunitat. Per tant, sí que ens hem de fer cas i més s'està fent que havien els caps de setmana, dissabtes i diumenges, les places, carrers i papeles en plenes a rebossar. Per tant, a través d'aquest pla d'inserció social, la gent que estava aturada i necessitada, doncs sí que s'ha aplicat. Treballant aquests caps de setmana en temes de neteja i manteniment de places, de places públiques i carrers. Per tant, això és un punt de partida. Després hi ha els serveis socials, que pues, bueno, un altre aspecte seria pues, gent que per la seva situació d'exclusió social no poden pagar els seus impostos d'aigua, llum, però això ja entraria en un àmbit ja més rigorós que ho porta la Regidoria de Benestar Social conjuntament amb el Consell Comarcal.
Correcte. Plantejaven congelar impostos i taxes municipals i
bé, això és un tema que ho han complit. El que passa és que ha passat una cosa. Si heu mirat el rebut de l'IBI, veureu que ha pujat un 4% el valor catastral, però això no és competència de l'Ajuntament. L'Ajuntament té un tipus de gravamen que té capacitat legal per a poder-ho fer, i això no s'ha pujat. El que passa que el govern Rajoy, els que governen ara, pues a finals d'any, ja quan les ordenances s'havien aprovat, pues resulta que ens diuen que tots aquests municipis que feia molts anys que no havien fet una revisió catastral se'ls pujava entre el 4 i el 8%. La Cala ha pujat un 4% del valor catastral que té competències l'Estat. No? Per tant, això per l'any que ve això no succeirà perquè ens ho han dit en temps i forma que l'1% que volen pujar per enguany pues han dit que no. Però si han pujat un 4% no ha sigut per voluntat del govern, ni nantros ni d'allò, sinó que ha sigut perquè el govern central té capacitat per fer-ho.
I per últim, podríem parlar de moltes coses, però hem començat parlant de deute i parlem d'una de les propostes de reducció del deute que vostès plantejaven i que a més estava dins del primer capítol, que era Hisenda, Finances i Afers Interns. Parlaven de reduir el deute actual, tot i que això evidentment es mou d'alguna manera. Parlem del deute financer, és a dir, aquell, entitats bancàries, venent patrimoni municipal a un preu taxat. Parlen doncs, places de pàrquing, pressupost oficial, parcel·les a les urbanitzacions, etc. Es podrà fer això?
No, rotundament no, perquè el POM està anul·lat. Així de clar. Jo no sabia com va fer el programa electoral, ningú sabia que el POM s'anul·laria, no? I clar, són sostres, cops que han hagut que jo em poso la carn i el cap dels que governen i Déu-n'hi-do, i Déu-n'hi-do. O sigui, jo, a vegades, quan m'hi diuen este equip de govern, i si pots dir nantros també, perquè mos posem han passat 2 anys. 2 anys durs, duríssims, perquè han tingut sobresalts importants. Importants. Coses que no s'esperaven. I l'anul·lació del POM com a nul...
Va ser el remate
final. Va ser el remate final, com va ser ara farà un any, va sortir la sentència de que quedava nul pel tema de Port Olivet i el sector hotelleria i el mes abans pel tema de Bon Repòs. Clar, si això ha quedat anul·lat, quin patrimoni tenim? Sí que hi haurà algun patrimoni, però serà per fer permutes també, no? Perquè el capital d'indemnització que hem parlat abans de Bon Repòs i el sector artilleria i Port Olivet, doncs també tenim que pot ser que el deute pugi més encara, no? No que baixi, no, que pugi més.
Jo voldria dir una cosa. Sí que hi ha un grup municipal de govern que sempre diu que estem parlant del passat, però crec que el passat s'està fent un present i que el dia de demà seguirà sent un futur. O sigui, tenim un problema de 47 milions de deute i això ho tenim avui i ho tindran les noves generacions que vindran de les nostres.
Bueno, i de la feina feta d'allò, ara són 46 i no són 47. Tindria que ser inclús 44, perquè s'han reduït 3, però com que ha hagut 9 sentències s'han anat pujant. Jo també volia dir una cosa, perquè aquí també un tema que a nosaltres també ens preocupa, que és que nosaltres de la policia local volem una policia de proximitat, sobretot a l'estiu.
Sí.
I aquí hi ha d'haver un destacament. Jo no entraré, que si volen fer una reforma de l'edifici de turisme perquè estigui aquí baix. Jo això no em sembla molt... No estic molt convençut, però sí que hi ha d'haver una representació de la policia local en un edifici aquí, aunque sigui el comandament allà dalt, no? I hi ha d'haver una policia de proximitat. De proximitat, de proximitat. De proximitat, sigui temporal, però sobretot els temps d'estiu, perquè la gent que vingui a veranejar i que doncs, tingui una consulta i que la repressió, entre cometes, de multes que a vegades són inevitables, més aviat sigui de prevenció més que d'execució. Per tant, això també ho posarem damunt la taula properament de que aquesta policia de proximitat local la desitgem i crec que si hi ha voluntat també se pot fer. No? I després també un destacament d'una oficina que hi hagi un policia per atendre a la gent i tramitar i no despassar-se al polígon industrial com si t'hi que fer. No?
Ens quedem amb aquestes propostes, ens hem quedat sense temps, darrer minut de programa, per si volen doncs, desitjar un bon estiu a l'audiència abans doncs, d'acomiadar-se. Desitjar bon estiu a l'audiència.
Sí, sí, evidentment, diuen que serà un estiu molt calorós.
Ja l'hem tingut aquest cap de setmana.
Bueno, molt calorós, però esperem que també les xifres dels estiuejants pues, també siguin millors que els de l'any passat i que tinguin una estància agradable. I a vegades, a part de tindre les platges netes, com a, ens podem enorgullir de repetir les banderes blaves, pues, també és important que els serveis que estan a l'Ajuntament, com és la policia local, pues, tinguessin aquesta policia de proximitat per donar sortida i inclús, no sortida, sinó informació pel problema que sempre tenim dels aparcaments i la viabilitat del municipi. No?
Regidors, Joan Font, Gemma Margalef, moltíssimes gràcies. Ens retrobem al setembre. Que tinguin un bon estiu.
I bon estiu i bona calor, perquè la calor avui en dia també és un problema. Un problema serio, perquè jo personalment l'aire condicionat no em va bé i per tant i prefereixo més passar calor que sigui refrescat en l'aire condicionat perquè m'afecta a la faringitis, però bueno,
pues bé, desitjar a tothom, sobretot als que treballem aquest estiu, tindre molta feina i que passéssim un bon estiu.
Regidors, gràcies. Nosaltres ens acomiadem. La setmana vinent hi tornarem. Serà el torn d'Esquerra Republicana en aquest espai de política municipal. Que tinguin una feliç setmana. Adéu-siau.